roba, el primer trimestre Espanya va ser un dels països on va pujar menys. Però, per altra banda, vostè va a un bar, a un restaurant, bueno, a bars, a restaurants,
sí,
i estan a plens, estan a matar. És a dir, jo crec que s'ha de baixar el consum. És a dir, el tema és baixar el consum. I això, jo crec que els governs, les autoritats, els poders fàctics, per dir d'alguna forma, tindrien de fer publicitat en aquest sentit, en què es redueixi el consum.
Bàsicament perquè, si no, jo abans llegia el fil que va escriure vostè a Twitter i deia que estem abocats a retallades, que és la paraula maleïda en política. No sé si li haurem de buscar un eufemisme, però deia vostè que hi anem de cap.
Bueno, a veure, això té molt a veure amb el que dèiem al començament, no? A la prima de risc. Aquest, és a dir, continuem la història. La prima de risc ha pujat perquè els inversors no confien en Espanya. Aquesta confiança es deu, aquesta no confiança, perdó, es deu a que Espanya té un dèficit elevadíssim. Com es pot reduir aquest dèficit? Evidentment, pujant ingressos fiscals i reduint despesa. Jo crec que la pujada de l'IVA està a la cantonada, al voltant de la cantonada, eh? És a dir, a la tardor, a l'hivern, pujarà l'IVA.
La pujada de l'IVA és una mica... Abans vostè deia que no li agrada la subvenció general de la benzina, no? Perquè subvenciones el transportista i a qui passeja, sí, el Ferrari, però amb, sí, l'IVA passa el mateix.
Sí, evidentment, però és una forma molt fàcil de recaptar.
Perquè... Ah, això sí.
Per exemple, el que podria haver fet el govern en lloc d'aquests 20 cèntims de subvenció al combustible hagués sigut reduir la imposició sobre la benzina i sobre el gasoil. Recordem que pràcticament el 45% del preu de la benzina són impostos, no? Això no ho ha fet per què? Bueno, pues perquè evidentment necessita recaptar. I si redueix la contribució sobre la benzina, la recaptació baixa, no? És veritat que l'IVA, tal com està dissenyat, és un impost molt injust, perquè també és un cafè per a tots, però és una forma molt fàcil de recaptar i a l'Estat necessita recaptar. I per altra banda, retallada de despesa pública. Jo crec que això està, bueno, a la vuelta de l'esquina.
Ara hi ha una pressió molt forta, més des del Partit Popular, el mateix Feijóo, diguem-ne, ja li ha dit personalment a Sánchez, fins i tot en al·locucions públiques que han pogut mantenir al Senat, no?, que el Partit Popular defensa, escolti, vostè ha recaptat molts diners en impostos per com han anat les coses, està recaptant per sobre de les seves possibilitats, retorni-ho a les famílies. S'ho pot permetre, això, el govern espanyol, en la situació actual?
Bueno, però si el primer que va pujar els impostos va ser el Partit Popular amb el senyor Rajoy quan va arribar al govern. És a dir, a veure, Espanya ha anat coent un dèficit des de l'any 2010, amb pujades i baixades, és cert, però la tendència ha sigut clarament a l'alça, i ara ha arribat a un punt ja de no retorn. És a dir, Espanya ha de baixar el dèficit o ha de baixar el dèficit, perquè, clar, aquest mecanisme selectiu que el Banc Central Europeu està estudiant perquè la prima de risc de certs països no es dispari, això té data de caducitat. És a dir, el Banc Central Europeu li dirà a Espanya: mira, Espanya, he dissenyat aquest mecanisme perquè la prima de risc no es dispari. Perfecte. El que passa és que tu has de fer coses a Espanya, és a dir, has de reduir el dèficit, has de... Clar,
no serà gratis l'ajuda.
No, evidentment. I a més en data de caducitat, és a dir, amb un programa. És a dir, m'ho invento, eh? L'any 2027 has d'arribar a un dèficit del 1%, és a dir, munta-t'ho com vulguis. Això passarà, és a dir, això passarà sí o sí. I evidentment, com a Espanya, hem dit abans que Espanya és un país pobre, clar, evidentment això tindrà conseqüències. El problema, un altre problema que té Espanya, és que, per exemple, les obres públiques... és a dir, hi ha molt component polític quan es decideix una obra pública. Per exemple, a l'AVE, no? El corredor mediterrani fa dècades que s'està dient que és necessari, que és absolutament imprescindible, etcètera, etcètera, i no es fa. O es fa avui sí i demà no. I altres obres que tenen una rentabilitat zero, però literalment zero, s'estan fent per qüestions polítiques. Sí. Llavors, clar, malament, malament.
Vostè en el seu llibre Futur, quin futur, al final el que acaba plantejant diu vam començar una crisi el 2007, no n'hem acabat de sortir. És probable que, deia, de cara al 2024, abans de dir 2-3 anys, potser, per tant, estem situant-nos al 2025, però vaja, en breu n'acabarem sortint, però estarem en un escenari inhòspit, no comparable amb re avant, re anterior, i per tant en una realitat econòmica i social absolutament nova.
Sí, és a dir, estabilitat hi haurà, evidentment sí que hi haurà estabilitat. Aquesta volatilitat en la que estem des de fa anys desapareixerà. El que passa és que ens instal·larem en la zona baixa, és a dir, jo crec que ens tenim d'acostumar a creixements del 0, a inflacions baixes, la inflació tornarà a baixar, evidentment, però bueno, aquelles alegries de que el món va bien i que l'economia espanyola juga a la Champions League de les economies mundials, que va dir el Rodríguez Zapatero, etcètera, vull dir, això vull dir, ja ens tenim d'anar oblidant. És a dir, és que d'alguna forma tornarem a on estàvem. És a dir,
Però on estàvem a l'any 70, professor?
No, a l'any 70 no, és a dir, però on estaven, bueno, cap als 90, és a dir, aquestes... Espanya, tots els països, no? Però Espanya en general ha tingut una revifada perquè hi havia possibilitats de fer negoci. És a dir, a veure, Espanya, aquesta pujada de prima de risc d'Espanya, Grècia, etcètera, etcètera, és a dir, aquests que dèiem abans, els pics,
sí,
que aquest palabro potser ara ja no s'utilitza, no? Però, en el fons, el que està posant de manifest que és que aquests països ja no tenien d'haver entrat a l'euro o no tenien d'haver entrat com van entrar. El que passa és que els van ficar dins de l'euro perquè en aquests països hi havia possibilitats de fer negoci. Bueno, i el negoci es va fer, evidentment, perquè...
Home, i tant, si es va fer.
Evidentment. Però l'euro va ser dissenyat o estava dissenyat per països estables, per països de l'antiga àrea del marco. Països estables, països centrals, països amb un ordre econòmic. No per països, vull dir, de bombolla, com Espanya. Recordi, per exemple, que abans de l'euro, quan l'economia espanyola anava malament, què feia el govern? Devaluava la peseta. Uh-huh. Bueno, pues ja em dirà, és a dir, que un país...
Perquè vam arribar a una època en què vivíem en una devaluació permanent, ja no sabies com davall podies baixar-la, la peseta, eh?
Bueno, exacte.
I creuar la frontera amb França era una ruïna.
Exacte, és a dir, què es pot esperar d'un país que viu a base de devaluar la seva pròpia moneda? Bueno, pues, bueno, aquest país li van ficar dins de l'euro, uh-huh. Perquè no va entrar, li van ficar. Per què? Bueno, perquè es podia fer negoci. I durant, entre l'època del 2002 i el 2007, bueno, Espanya va ser una disbauxa. Sí. És a dir, va ser... Bueno, jo recordo una intervenció del senyor Rodríguez Zapatero que va dir que Espanya amb re atraparia en PIB per capita Alemanya. És a dir, és que es van dir unes coses, vull dir, unes coses increïbles, no? Coses que és curiós, després se'n obliden, no? Però, bueno, la hemeroteca està per això. Llavors, tot això, al final, és a dir, clar, ara estem en una davallada i quan dic que les coses tornaran al seu puesto, vol dir que la realitat s'acabarà imposant. És a dir, a Espanya hi ha unes zones que sí i unes zones que no, unes zones que tenen unes possibilitats, altres que tenen altres. Espanya pot fer el que pot fer. I això, vull dir, França també, Itàlia també, Alemanya també, és a dir, i s'arribarà a aquesta realitat. S'imposarà. El que passa és que, clar, per al camí, bueno, pues quedaran cadàvers per al camí, que, clar, evidentment. Per exemple, se'n recorda quan va arribar el virus? Però són inclús manifestacions oficials, dient de que, bueno, que el virus seria molt bo perquè les empreses zombi, aquestes empreses que estan visquent amb una sabata i una espardenya, sí, i que no tenen, bueno, desapareixerien. Bueno, això es va dir una setmana, perquè és que empreses zombi en un munt. Llavors, Pimec, va fer un estudi i va dir, fa uns mesos va publicar que fins al 40% de les pimes que havien demanat un crèdit ICO no el podrien.
No el podrien tornar, sí, sí.
Bueno, és que clar, és que estem davant d'aquesta... El 40% són 4 de cada 10, eh? Sí,
i es va demanar que hi hagués algun tipus de pròrroga o moratòria o fer-ho, i de moment no hi ha resposta.
Bueno, és que clar, això és Espanya. És a dir, això és Espanya. És a dir, independentment del que pensi un senyor X que viu en una localitat X... Vull dir, Espanya és com és, i l'economia espanyola és com és. Bueno, pues jo crec que al final tota aquesta realitat s'imposarà i ens col·locarà en el puesto que ens pertoca.
Santiago Niño Becerra és doctor en Economia, catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull. El seu darrer llibre es titula Futur, quin futur? Podeu comprar i llegir en català i en castellà. I és veritat, hi ha algunes qüestions que han acabat passant que no eren previsibles des que el professor el va escriure el juliol de l'any passat amb la realitat actual, però moltes de les coses que ens estan passant sí que s'entenen a partir de la lectura del llibre i, si no, a través d'entrevistes com la que hem pogut fer aquest matí amb Santiago Niño Becerra. Professor, gràcies.
A vostès. Adéu.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passant 10 minuts del punt de les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat. Saludem ja en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel, Sílvia Angulo, l'Oriol Marc i el Carles Fernández. I saludem també la Pilar Morant, que és portaveu dels bombers, per actualitzar la situació pel que fa a aquests incendis a Catalunya. Dades noves, per exemple, sobre l'incendi d'Artesa de Segre. Ja no són 500 les hectàrees cremades, hem doblat la superfície, ja en són 1.000. En el cas de Castellar de Ribera sí que es confirma que l'incendi està al voltant d'aquestes 300 hectàrees cremades, però els bombers reconeixen que és una zona que també els neguiteja especialment. Ara en parlem, publicitat.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maen t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Aquest és en Guillermo. Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava licens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Hem arribat al punt de un quart de 10 del matí. Sílvia Angulo, què tal? Molt bon dia.
Molt bon
ben
dia.
Ben tornada, Carles Fernández. Com anem?
Què tal?
Molt bon bé. Dia, Oriol Marc. Bon
Hola.
Dia.
Molt bon dia.
Vinga, va, que no sé per on començar, però vaja. En fi, aviam, números, va, dades. Incendi a Valdomar. A Artesa de Segre, això és a la Noguera. 1.000 hectàrees cremades. 1.000 hectàrees cremades. Un incendi que en pot arribar a cremar fins a 20.000. I ara mateix l'últim balanç que n'han fet els bombers és de 1.000 hectàrees, perquè ens entenguem, eh? És el doble de l'últim recompte que havíem fet. Hi ha també preocupació important el que pugui passar amb l'incendi de Castellar de la Ribera. Això és al Solsonès, a tocar de l'Urgell, ja. 300 hectàrees cremades i molta preocupació. És una zona molt complicada on hi ha també molta sequera, amb una orografia molt delicada, i no saben què passarà. Una mica més de tranquil·litat relativa, eh? Entenem aquesta tranquil·litat amb totes les pinces a la zona de Corbera d'Ebre, que també l'extensió cremada rondaria les 300 hectàrees, però sembla que allà s'ha pogut perimetrar una mica millor el foc i que potser estaria contingut. En tot cas, 60 vehicles treballant a Valdomar, Artesa de Segre, i 8 mitjans aeris, 50 dotacions i un helicòpter a Corbera d'Ebre, 28 dotacions i 6 mitjans aeris treballant a Castellar de Ribera, l'alerta màxima declarada al país i l'ordre a tots els bombers de Catalunya que avui vagin a treballar. Tots, del primer a l'últim. Parc de bombers on encara hi quedin vehicles, perquè evidentment només amb el repàs que us he fet ara és evident que hi ha molts efectius treballant sobre el terreny, cridats a treballar. A l'incendi de Valdomar hi ha també la UME, la Unitat Militar d'Emergències, i no apareixen els recomptes, però ja us ho dic jo, que segur que hi són també els bombers d'Andorra, perquè per conveni i per proximitat segur que també hi han acabat posant mitjans i dispositius. Carles, què? Tempesta perfecta de foc, eh?
Sí, s'ha complert.
No, això amb previsió de més de 40 graus, molt de calor...
S'han complert les previsions,
Ventet i res de pluja.
I passa el pitjor que pot passar, que és la simultaneïtat. I passa que avui, pues, segur que hi haurà incendis forestals.
Home, ahir n'hi va haver 8, eh?
És això, a dir, per això.
Hem centrat l'atenció siguin... en aquests, evidentment, eh? Però...
Creuant els dits i pensant que siguin petits, cosa que podria no ser així, però obligar a desplaçar efectius i a repartir-los. Llavors, aquest sempre és el gran... Diguem, un dels grans reptes dels serveis d'extinció, que tenen un límit i, per tant, s'han doncs, de repartir. I, sobretot, si arrenca un foc en una zona poblada o propera a poblacions, doncs, evidentment, té prioritat i, per tant, la resta no. Bé, jo crec que potser per fi arribem a l'any en què s'entén que una de les coses que s'ha de fer a Catalunya de llarg és tallar molts arbres. És que n'hem de tallar molts. Cada any la superfície boscosa qualificada de bosc de Catalunya creix en 8.000 hectàrees. Cada any. O sigui, això és més o menys la superfície de la comarca del Barcelonès. Cada any de més, no? No gestiona el bosc. Ara mateix, quines dificultats hi ha en aquests incendis, per exemple? No hi ha pistes forestals. Llavors, clar, els bombers s'han de situar doncs, a no sé quants centenars o desenes o no sé quants milers de metres per esperar que arribi, perquè només es pot actuar per l'aire. Què passa? O que fa molt lleig que hi hagi una pista forestal. Molt bé, doncs fa molt lleig que hi hagi una pista forestal, no passa res. Si ara acabem aquest estiu i acabem l'estiu amb 30.000 hectàrees cremades al mes d'octubre, doncs, vaja, no sé, potser havent-ne tret 5.000 cada any, no? Doncs podríem fer que la cosa anés diferent, que el procés d'extinció fos diferent, que, vaja, que tot plegat fos diferent, que la gent que viu al camp, que viu del bosc, es pogués guanyar la vida, que compressin productes doncs, que tinguessin un segell que diu doncs, que el bosc i la fusta i els bolets i les aromàtiques i la mel i no sé què, tot això té un segell i, per tant, a darrere hi ha gent que hi viu i hi viu amb dignitat, no? Perquè a mi sempre em fa molta... per qüestions diverses i tinc un, i ho conec una mica tot plegat, eh? Però a mi em fa molta gràcia que el bosc és de tothom menys quan s'ha de gestionar. Llavors te amo. I clar...
I no es gestiona.
Oh,
llavors té amo i no es gestiona.
Es gestiona perquè és que no surt a compte gestionar-lo. És que, o sigui, a la immensíssima majoria de la fusta que es gestiona a Catalunya va a palets, a fer palets i a fer pellet per les calderes.
Encara,
està bé fer pellet.
Encara sort, eh? Abans de fer això,
sí, correcte.
No fèiem res o l'enviàvem a Itàlia, que encara sí, era més trist, diguem-ne. Més trist en el sentit que no en traiem ni aquest rendiment. Sí,
però el valor afegit de fer palers o fer pellet, el marge és, si no minúscul, menys. Val? Llavors, quan es fa pellet, viu perquè està subvencionat, i quan es fan palets, viu perquè, vaja, per justet. Llavors, ja està, no passa res. Aquí hem fet reportatges d'edificis fets en fusta, que està molt bé. D'on ve la fusta? No és catalana, la fusta?
No, ve del País Basc.
Del País Basc, perquè ho tenen molt clar.
Perquè tenen una indústria...
Ho tenen molt clar, i ja està. El País Basc és un desert? Jo crec que no. El País Basc no té biodiversitat? Jo crec que no. El País Basc... Però es gestiona. Llavors, jo crec que aquella frase del noi mal que por bien no venga, doncs potser es produeix aquest estiu, perquè, a més,
això... És que no hi som a l'estiu. És a dir, aquest matí ho deia, una de les coses més grosses de
correcte,
tot això
la setmana que ve,
és que ni tan sols hi som a l'estiu.
Correcte, però potser que quan arribi l'octubre fem recompte, doncs algú decideix que ja toca. I ja està. I quan veu una motosserra, no li agafa urticària, sinó que veu que és una bona aliada, la motosserra. I a més no ha de ser una motosserra manual, ha de ser una motosserra mecanitzada, perquè si no, no hi ha possibilitat de... Hi ha hagut, crec que va ser l'any passat, que es van deixar d'explotar no sé quantes centenars d'hectàrees de suro per incapacitat de trobar gent que el sàpiga treure. Perquè qui el sap treure, que són pocs, va al millor postor, obvi. I al final què fas? Amb a Portugal. Perquè Portugal, que és el primer productor del món, juntament amb nosaltres, però sembla Portugal, per què? Perquè li paguen més. Ja està, i per què? Doncs perquè Portugal ha aconseguit que el món li reconegui el suro. Tant com fan els italians amb el nostre oli, que el compren i el venen com italià, els portuguesos compren suro de l'Empordà i de la Selva, que és dels millors del món, i el venen com a propi. I aquest suro de l'Empordà i de la Selva va pels taps del xampany. Llavors, els taps del cava van donar altre suro. Per què? Perquè el cava val el que val. I decidim que no paguem més. Tot plegat, diguem, a mi em sembla que no, òbviament no puc estar satisfet, perquè és terrible, i ja dic que avui hi haurà més incendis, és probable que hi hagi algun incendi a prop de zones poblades, estic pensant en urbanitzacions, estic pensant en costes braves, etc, i això voldrà dir doncs un canvi d'estratègia rotundíssim i, per tant, derivació d'efectius. I llavors, quan algú es queixa de que no arriben els mitjans aeris, doncs ara n'hi ha 60 i escaig, molts més no n'hi podran haver, perquè sí, l'Estat en pot enviar, però l'Estat també està en alerta. A Andalusia fa 4 dies se li han cremat 3.500 hectàrees, vull dir que no està la cosa com per anar repartint. Per tant, sí, pot ser terrible. I jo, crec que ho serà, eh? La setmana passada parlava amb un especialista, eh? Vull dir, l'acadèmia, eh? De l'acadèmia, de com està evolucionant el bosc, com va i tal. I els seus vaticinis eren pitjors.
Això per no parlar d'un polvorí del qual ningú em vol parlar perquè és millor no parlar-la, que es diu Collserola.
Sí, si fas un passeig per allà...
Quan jo et parlo de zones poblades, i si no volia dir el nom, però mira, ja està.
Tenim aquesta tendència a... Perquè estem acostumats, que hi ha urbanització...
Sempre queda lluny.
Però aquí hi ha una cosa que es diu Collserola, que hi ha molta gent a bombers... Hi ha bombers de Barcelona i bombers que estan molt preocupats.
És combustible, el que hi ha allà. Hi ha encara arbres de ventades de fa anys que estan completament secs i és combustible. Un passeig per Collserola i realment és preocupant, no? I els bombers des de fa temps, els bombers de Barcelona esperen el gran incendi. És a dir, que pot passar, que no, ara no fiquem a la gent...
És Sílvia, que deia, imaginem que s'encén Collserola, o que s'encén Sant Feliu de Guíxols, o que s'encén, doncs no sé, urbanitzacions del Baix Llobregat, al damunt de Sant Vicenç dels Horts, etc. Doncs efectius de Valdomar i de Corbera d'Ebre i de Castellar de la Ribera, que no són zones poblades, doncs hauran de marxar, però, i llavors allò tirarà.
Però només parlem de gestió de boscos quan arriba l'estiu. Sí, és a dir, clar, ens oblidem durant la resta de l'any, van passant els mesos i estem sempre en la mateixa situació, que és una situació que cada any es complica més, perquè cada any hi ha més sequera, cada any, és el que dius tu, les explotacions agrícoles, pues la gent no es guanya la vida i no la pots obligar, tampoc. És a dir, no hi ha tallafocs en els boscos i la situació cada any és més complicada i anem a pitjor. Però la gestió dels boscos, els boscos tenen uns responsables i això s'ha doncs, de començar a pensar en un futur i en moltes zones, com hem parlat abans del País Basc, que fan una explotació dels boscos doncs, acurada, fan fet una indústria de la fusta amb construcció d'edificis, amb, bueno, doncs, hi ha oportunitats. Ara l'àrea metropolitana estava buscant un lloc que crec que és a prop de Molins de Rei per fer aquesta explotació de la fusta de Collserola. Doncs a poc suposo que començaran a posar-se les piles perquè hi ha un greu perill d'incendis i cada any estem en la mateixa situació i després arribarà que el cap de Creus no es podrà passar per risc d'incendis. Són situacions que es reprodueixen any darrere any, darrere any, darrere any, sense que hi hagi una solució, que la solució al final és la gestió del bosc. És a dir, és agafar doncs no sé a quanta gent i netejar Collserola, que això es pot fer, això s'havia fet, s'han fet en zones, doncs es pot continuar fent.
Bueno, i obrir-hi camps, Bé, perquè al final, a vegades, la gestió del bosc és també la gestió de l'economia rural.
Sí,
i de
l'agricultura.
La ramaderia.
La ramaderia.
Cada cop que un camp no es treballa, el bosc el menja.
Però si no treus profit del bosc, no hi ha capacitat de gestió. Tenim el 65% del país és bosc, El 65%. O sigui, si no som capaços de
i
tenir...
I d'aquest 80 és purgat.
No som capaços de tenir les parets de casa netes de grafitis, imagina com hem de gestionar el 65% de bosc. O sigui, això és impossible. Només ho podrem fer el dia que sigui econòmicament rendible. I que d'aquesta manera té dos impactes. Un, evidentment, el medi està molt millor, més biodiversitat, més bioeconomia, etcètera, etcètera, i retenció de gent a territori.
Que aquesta és la clau. Hi ha un fil que lliga els incendis forestals amb el despoblament del món rural, que és un dels problemes que hi ha actualment, perquè jo estic convençut que hi ha gent de segona o tercera generació o més enllà, que porten molts anys dedicant-se a la pagesia, dedicant-se al món rural, que s'hi quedarien si poguessin tenir una vida digna, si els seus productes fossin comprats a un preu que els permetés funcionar econòmicament, i si poguessin quedar, si hi hagués més gent dedicant-se al món rural, és evident que hi hauria molts menys incendis, perquè recordem, crec que la clau és una mica també el que deia el Carles, que els boscos són de tots fins que arriba l'estiu. Els boscos són de tots, tu vols anar d'excursió a parc, és on et ve de gust, i et queixes quan et ve el propietari del bosc, què fa vostè aquí aparcat? No, és que això és meu, com és teu? Si el bosc és de tothom. Bueno, no és de tothom, perquè després ve el gran incendi i tothom, cames, ajudeu-me. I realment la nostra vida fa temps que sembla als minuts inicials de qualsevol pel·lícula postapocalíptica, perquè et trobes aquells minuts que t'expliquen com es va acabar el món, per entendre'ns, per explicar tot el que va venir després. Tenim incendis, tenim una pandèmia, tenim l'economia, que abans no explicava el Niño Becerra, que bé, venen ganes de tirar-se al mar amb un ancle als peus. Tot això influeix també en l'estat d'ànim, i què voleu que us digui, els incendis abans era allò que tu tornaves de la platja amb els teus pares amb cotxe a la ràdio a finals de juliol escoltant que hi havia incendis, i ara estem a principis de juny i estem així. Vull dir que hi ha coses que també potser algun dia s'hauran d'abordar seriosament, com és polítiques ambientals que funcionin, i aquí les administracions també tenen alguna cosa a dir, perquè si en un país com el nostre la taxa de renovables és tan baixa, diria que la culpa no és només de la gent, sinó de les traves que es posen moltes vegades perquè la gent s'hi dediqui.
Claríssim. I aquí, per exemple, hi ha una qüestió que és en el sector de les energies renovables, tot el que són parcs eòlics i zones on s'hi podrien posar, per exemple, camps de plaques solars, són oportunitats molt bones, per exemple, per obrir pistes forestals.
Sí.
I aquí, normalment, hi ha el doble xoc, no? És a dir, no volem les plaques a prop del municipi perquè fa lleig, i no les volem al mig de la muntanya, perquè per arribar fins al lloc on les hauríem de posar s'haurien d'obrir una sèrie de camins, de pistes, no? De vies de servei, etc.
Al final haurem de decidir si vols que una cosa faci lleig o està viu.
Correcte.
Perquè a mi, sí, és obvi que la Bahia de Roses fa lleig que hi hagi un parc d'aerogeneradors, clar que fa lleig, la foto és lletja. Bueno, Molt bé.
La necessitem.
La necessites.
Sí, i els navarresos no s'estimen menys a casa seva que nosaltres,
ple,
eh?
Ho tenen ple. Ho tenen
ple. I els bascos tampoc. I a Castella tampoc. O sigui, a mi...
No, hi ha fórmules de buscar, de mantenir l'activitat agrícola i posar plaques solars. Hi ha fórmules diferents.
Sempre aixequem la bandereta de som, doncs, de tot l'estat, som els que anem pitjor.
Sí.
I quan es diu que Espanya és un dels estats que més genera en renovables, doncs és de, gràcies a tothom, menys els catalans, diguem. O sigui, aquesta vegada... Però almenys en les renovables jo el que trobo a faltar és com a mínim el discurs coherent. Si fem això, doncs llavors visco les nuclears, diguem.
No, clar, no pots dir que ets ecologista i després no voler...
Perquè al final, que vivim de les nuclears franceses, bueno, doncs ja està, però dir-ho, no? Però sí. En el tema bosc, és que hauríem d'estar tota la tardor i tot l'hivern veient bulldozers, veient motosserres, veient gent que treballa, veient això. I tot i així és impossible treballar i gestionar el 65% del territori. O sigui, hi haurà zones que són impossibles. El cadí no es pot explotar.
Però el problema, diguem-ne, és que aquesta realitat, Carles, que tu dius, també en té una altra de realitat, que és que no tenim un cos de bombers capacitat per gestionar un territori que més de la meitat del territori és un bosc.
No tindràs mai.
Per això t'ho dic, però vull dir que al final, en una cosa o en una altra, en algun lloc hi hauràs de fer alguna cosa.
No ens el podem permetre, De la mateixa manera que...
El problema és que hi va haver, tota la qüestió, per exemple, dels bombers voluntaris.
Però ara quan...
O l'estat en què estan molts parcs de bombers de Catalunya, com el de Figueres, que no és precisament l'Empordà un lloc on n'hi hagi pocs, perquè em dius, mira, és que hi ha un parc de bombers que no està gaire ben tractat, per entendre'ns. No sé, ara me l'inventaré, i és el de Tivissa, al mig del Pirineu, que dius, bueno, no serà el lloc més sec de Catalunya, tot i que aquest any tampoc és que hagi plogut gaire allà. Però, ostres, que el parc de bombers de Figueres a l'Empordà estigués com estava...
Sempre cal fer alguna cosa.
Amb això et dono absolutament la raó, però jo em refereixo que en una situació crítica com la que se'ns ve a sobre és impossible de dimensionar en funció d'aquesta situació crítica o bé deixem de fer moltíssimes coses. Perquè pagar això, nosaltres no podem tenir dimensionat el sistema sanitari sempre com el vam tenir per la pandèmia. Perquè una de dues, o hi ha altres serveis que deixen d'existir, o
rebentes,
o peta. Vull dir, no hi ha més. Què es fa en moments excepcionals, però no pots linealment mantenir uns serveis d'emergències amb aquesta dotació, uns serveis de sanitaris amb aquesta dotació? No pots, perquè cap país ho pot. Llavors, hem d'entendre que vivim en un país mediterrani, que hi ha incendis, etc, i cada X anys hi haurà 3 dies que es dona allò el còctel perfecte i tindrem un gran incendi, però tindrem un gran incendi que aquell és dels inevitables. Però és que aquests d'avui és això, que és que els bombers estan esperant el foc, els de terra estan esperant el foc a milers de metres. Però no poden anar. Ja està, no hi ha més. I en l'incendi que recordareu de fa uns quants anys de l'Empordà, que va saltar de França, va saltar, jo aleshores hi tenia, diguem, bons amics, els bombers, i hi havia un dels plans, era que si agafava les gavarres, el foc s'apagava a Lloret. I venia de l'Empordà. Això era un d'aquests plans, perquè era impossible. Llavors, com que s'havien de garantir tants habitatges, tants nuclis urbans propers i tal, el pla que tenien els bombers era de deixar cremar les gavarres, perquè era impossible abordar-ho. D'això quants anys fa? No sé, 15?
Com a molt, deu fer 10 o 12.
10 o 12.
Doncs no hi ha cap pista forestal nova... No ha...
Però mira els incendis que cremen a Califòrnia. És a dir, que porta 40 i pico de dies cremant un incendi i dius, ostres, és brutal, això. És molt bèstia.
Les extensions allà i la cultura
sí,
d'allà...
Sí, és veritat. És, com... és veritat, però sí. Qui no et diu que comença...
Sí, però les coses han canviat, eh? Sí, no, és a dir, jo recordo, ara que feies l'esmena aquesta a Califòrnia, jo recordo que li van caure, t'ha de dir una paraula que no es pot dir, a George Bush fill, per totes bandes.
Sí.
No, recordareu una vegada?
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
No,
es van
va
cremar,
dir,
es van cremar moltes cremar,
no, perquè
sí.
Va dir, quan s'hagi cremat no sé quina excepció...
Ja no cremarà més.
Ja no cremarà més, diguem-ne, no? I era aquesta filosofia de... Escolta, si això és inabastable, que faci i que cremi, que aquí no es feia, i d'uns anys ençà, segurament matisat, s'està començant a fer aquesta política amb determinats incendis, que abans era anem i apaguem-lo.
I de deixar de posar en risc.
I a partir del que va passar de Sant Joan, no es fa el que va dir George Bush, però ens hi acostem.
Però nosaltres, tot i així, som uns grans privilegiats, perquè tots tenim al cap imatges de Califòrnia on cremen centenars de cases, una darrere l'altra. Imatges de Grècia, on cremen centenars de cases. Imatges de Portugal, on hi ha una carretera on hi va no sé quanta gent i allò es converteix en un forn i en moren no sé quants. Des d'aquest punt de vista, això ho tenim, aquí sí que ho tenim molt ben falcat.
Sí, sempre hi ha poques víctimes mortals.
N'hi ha poques, i materials n'hi ha tan poc com es pot, diguem. Però això és a costa de... Perquè no es pot fer tot, diguem. Però, bé, imaginem-nos doncs, que avui hi ha dos incendis de dimensions importants i que un està a l'est del país i l'altre, doncs, està al centre.
Implica que algú l'has de deixar cremar.
Ho fas. Hi ha algú, el Marc Castellnou de Turno, diguem, perquè ens entenguem, que és el cap dels grafs.
Sí, cada
dia. I és una persona que extingeix incendis amb una pantalla d'ordinador, i que, afortunadament, aquí això en tenim molts, que saben extingir incendis amb una pantalla d'ordinador, i haurà de decidir.
És que has de prioritzar al final.
Clar. I dirà, mira, en les properes hores, doncs aquest foc anirà cap aquí no hi ha població, va molt bé, aquest pot anar cap allà, aquí hi ha població, cap allà efectius, aquí segur que va cap allà que hi ha població, aquí efectius, i la resta, doncs ja està. No és? Això es pot resoldre tot amb gestió? 100% no, però molt important, sí, perquè, clar, si tu tens camins amples i pots aconseguir, diguem, introduir maquinària pesada i fer actuacions, diguem, d'emergència...
Però molta part del problema es podria resoldre amb la gestió dels boscos.
Moltíssim, moltíssim.
I no estaríem cada estiu amb aquesta situació, amb aquesta preocupació.
A banda de que es permet que hi hagi diferents espècies coexistint, de manera que algunes espècies són més resistents al foc que d'altres. O sigui, hi ha moltíssimes coses. No és el mateix que cremi un bosc d'alzines i soreres, diguem, que tarda molt menys a regenerar-se que un altre tipus de bosc. No?
Mira, ens està escoltant la Maria Claustra Sunyer, que és l'alcaldessa de Castellar de la Ribera. Alcaldessa, bon dia.
Sí, bon dia.
Quina situació teniu ara mateix pel que fa aquest incendi aquí al municipi?
Aquesta nit s'ha intentat amb maquinària pesant i amb tractors i amb cubes i controlar una mica els quatre costats. No s'ha pogut controlar del tot i estàvem esperant els mitjans aeris, que fins ara al matí no ens n'ha vingut cap. Per tant, només teníem dotacions terrestres, teníem unes 20 dotacions de bombers i llavors, tots els veïns, els ADFs de per aquí a la comarca, també, evidentment, els que estaven lliures, perquè ahir va ser una tarda de tempesta i es va ficar foc en més d'un punt d'aquí del municipi i també de la comarca. Per tant, la gent s'ha hagut de distribuir com podia.
Ja són hores... Digui.
Aquí, precisament a Castellar, hi va haver 3 incendis més, que per sort es van poder controlar. El que passa és que ara al matí, que comença a pujar la temperatura, se'ls ha de vigilar també perquè es tornen a revifar.
Clar.
I aquest foc més gran que tenim, que ha cremat entre 250 i 300 hectàrees de bosc i de camps de conreu, doncs, hi ha una part que tira cap a la banda de Bassella, de l'Alt Urgell, que aquesta part no està del tot controlada, i després hi ha un altre punt que ara s'hi està incidint amb un helicòpter, que és un punt que pujaria cap al bosc de Castellà i cap a direcció al Solsonès.
Aquest és el flanc que us amoïna més, és a dir, que agafés una zona on hi hagués bosc sí, i difícil sí, accés, sí. Perquè aleshores estaríem parlant d'un foc que sí que podria créixer i molt, no?
Sí, clar. Si enganxa tot aquest bosc, doncs, i agafa tot Castellà, Pinell, pot donar la volta al Solsonès.
Pot donar la volta al Solsonès?
Sí.
Per un municipi com el vostre, gestionar tota l'extensió de bosc que teniu és factible? Ho dic perquè ara ho estàvem parlant aquí al programa, no? De la dificultat també d'un país com Catalunya de gestionar el territori. Llavors diu, home, quan un té una responsabilitat com la té vostè, no? Al capdavant d'un ajuntament com el de Castellà, I mira l'entorn i penses que, a banda de que ara hi tinc sequera, sequera i sequera, i tinc quilòmetres quadrats i quilòmetres quadrats de bosc inaccessible, no?
Sí. A més, amb un sotabosc, bueno, i a més el bosc fa 2 anys que ja està una mica estressat, que ja està patint, per tant, encara és més fàcil que es propagui, i a més, avui en dia també ja veiem que els incendis, doncs, abans es controlaven més fàcilment i ara agafen una virulència que no hi ha manera humana de parar-los en alguns moments. Sí, per tant, aquesta nit s'ha treballat molt per si es podia controlar una mica, i el que em comentaves del bosc, clar, tot el municipi és privat, per tant, bueno...
És... Tot el municipi és privat, eh?
Sí,
tot.
Sí, tots són masies, i tant el bosc com el conreu és tot privat, per tant, bueno, el bosc ha perdut molt valor també, per tant, tampoc, potser no se'n fa la gestió que se'n feia abans perquè no és productiu, i la gent sí que ara ja van fent plans de gestió per mirar de tenir-lo més net i més controlat i netejant una mica, però, bueno, costa perquè hi ha extensions molt grans.
Amb un bosc, a més, un bosc que acaba no sent gestionat, és un bosc que no para de créixer, alcaldessa?
Sí. A més, vull dir, fa uns anys potser hi havia el 30% de bosc i ara potser tenim el 70%, també pel tema de l'abandonament, perquè, bueno, aquí a Castellà, per sort, les masies hi tenim gent vivint pràcticament a tot arreu, però... Hi ha municipis veïns que s'han abandonat bastant més. Clar, això també fa que s'abandoni en general tot el territori. Sí. Quan no hi viu ningú, ni ho treballa ningú, tampoc ni es vigila, ni es cuida, ni... Per tant, una mica sempre aquesta lluita que tenim, no?, els ajuntaments, de procurar que es pugui viure i treballar al municipi i que la gent no hagi de marxar.
Hi ha aquella expressió catalana que diu que tothom se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona. No sé si quan es viu una situació com aquesta dels incendis, no?, i fa tant temps que es parla de la despoblació, de l'abandonament i del món rural, no?, que li reclama també a l'administració que se'n recordi, ara és aquell moment, no?, segurament, en què passa pel cap, diguem-ne, tants anys de falta d'ajudes o de polítiques, no?, en aquest sentit.
Sí, falta d'ajudes, falta d'efectius, també, clar, també entenem que hi ha altres incendis importants i que tots els efectius estaven concentrats, però clar, el que no podem fer és abandonar la resta del territori tampoc, perquè si no solucionem un punt on espatllem un altre.
Des d'un punt de vista, i amb això la deixo, alcaldessa, que sabeu que avui tenen un matí molt complicat, des d'un punt de vista de l'incendi actual, us amoïna, per com estan les flames ara, algun nucli habitat en concret, diguem-ne, que us faci patir, o en aquest sentit, com a mínim, no hi ha preocupació ara?
Bueno, el tema, nosaltres tenim principalment masies aïllades, sí, i ho tenim bastant controlat. El que ara ens preocupa és que va pujant la temperatura i es van revifant diferents focus que ja donàvem una mica per controlats.
Clar, a més, són focus d'incendis, si no m'equivoco, com a mínim així s'ha anat explicant, que sembla que fruit d'aquestes tempestes que ahir veu tenir, no?, per caigudes de llamps i l'extrema sequera que hi ha, es van originar tots aquests incendis.
Sí. Ahir va fer una tempesta que, a més, va ploure molt poquet i, per tant, de molts llamps, i en principi tots eren provocats per llamps, eh?
Alcaldessa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Molt d'ànim.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé la Maria Claustre Sunyer, que és l'alcaldessa de Castellà de la Ribera. Atenció a la dada, eh? Hem passat del 30% al 70% de bosc, eh?
Més clar, l'aigua.
Del 30 al 70% de bosc.
I diuen que ells ho tenen encara millor que altres municipis de propers.
Sí, de fet, això que ha dit, tant l'abandonament com el fet que la majoria de bosc no sigui productiu, perquè no hi hagi abandonament, el bosc hauria de ser productiu, i a l'inrevés, vull dir que és l'única manera, és que hi hagi gent que ho treballi i que s'hi pugui dedicar, s'hi pugui guanyar la vida de manera digna. Si no, és impossible.
Hi ha una altra derivada, eh? En situacions de sequera extrema, un dels principals competidors de l'ésser humà per obtenir aigua és el bosc. Però quan passes del 30 al 70, vol dir que la necessitat d'aigua que té la natura és molt més gran. I llavors què passa? Que els aqüífers baixen perquè la natura tira, que els rius ha de ploure moltíssim perquè baixi aigua, perquè si no el bosc el reté. I aquest, com a afegitó, tenim això, que tenim molt més bosc i s'està convertint en un competidor de categoria de nivell molt alt, eh? De nivell molt alt. Per què això? O sigui, ha de ploure moltíssim perquè el bosc deixi anar aigua.
Si no, tota
la que plou se la queda.
Sí, perquè és un problema molt estructural, és un problema social, és un problema econòmic que té moltes derivades. És a dir, la gent se'n va dels pobles perquè no troben una feina o perquè no troben les seves expectatives complertes de vitals. Llavors, clar, tu has de fer atractiu i econòmicament viable poder dedicar-te a determinades professions que ara s'estan perdent. Des de un ramader a tornar a llaurar el camp. Són qüestions que tenim com molt oblidades i s'han de tornar a recuperar, però s'han de tornar a recuperar de forma viable, que puguis guanyar la vida, que torni a ser...
I les hem de buidar de romanticisme, eh?
Sí.
Però és una feina...
Prou romanticisme al camp...
És una feina duríssima.
És duríssima,
molt d'hora,
però a banda, indispensable.
Per això la gent no la vol fer.
I indispensable, eh? O sigui, res de... Oh, que bonic que és...
No. T'ho imagina't ara, eh? Situa't, jo ara em poso en el lloc de l'alcaldessa. I em diu, hem passat d'un 30 a un 70% de la superfície del municipi a bosc. El 100% és privat i és un bosc que a dia d'avui no té cap valor. O sigui, gestionar això és inviable. És un municipi que el 70% del municipi és bosc, que el 100% del bosc és privat, i que, per tant, tu com a municipi, diguem-ne, no hi pots anar directament.
Tens les mans
lligades.
I que
el privat, que és propietari d'allò, sap que tot allò que té un valor zero. Zero, eh?
Sí. És que no tens sortida. No saps què fer.
Però tot el que té valor zero pot tenir valor zero més.
El tema és que hi havia hagut moments en què l'havia tingut un valor. L'havia tingut un valor, eh? O sigui, també vivim en un país que vam estar tants anys dient que la fusta que teníem no valia per res, que clar, ara intenta donar-li un valor, perquè
ja has dit que no.
Tu has sigut el primer que has dit que no valia per res.
Aquí de vegades ens també... O sigui, som capaços de fer normatives perquè el 30% de la construcció nova es faci per es destini a vivenda social i no som capaços de dir doncs, que X percentatge de les construccions ha d'estar fet en fusta i, a més, en fusta d'aquí. O de no sé on.
Però encara no tens una indústria. Has de començar muntant una indústria i després...
Però si tu li dones valor, la indústria apareix. Hi ha una empresa que fa la fusta aquesta laminada que està per allà a Tremp, per les Pallars.
A Rialp.
Que va com un tiro. Sí. Que va com un tiro. I ara està a punt d'obrir-ne una altra a la Catalunya Central. Si...
És de les úniques que hi ha.
Correcte, però en el moment, si generes demanda i obligues a aquesta demanda, perquè hi ha un punt de regular administrativament, de dir aquest X percent ha de ser així, això genera demanda, i la demanda llavors ja generarà l'oferta.
I havia sortit, el Pol té raó, perquè s'havia dit que aquest tipus de fusta que teníem aquí a Catalunya no servia per la construcció d'edificis. I és mentida. És completament viable, és pi blanc, es pot utilitzar la fusta i els boscos catalans productivament tenen un futur, és a dir, que es podria utilitzar creant una indústria que en altres llocs és molt puntera.
Sí, i que no són deserts, ni són erms, ni no hi ha biodiversitat, ni hi ha res de tot això. Jo crec que el talibanisme ecologista, diguem, ha de parar, perquè ara ja, no direm la marca, no? Però ara ja no cal ser ecologista per entendre que t'has de posar molins de vent i plaques solars, no? Ara ja surt a compte.
Sí, però mira, a vegades...
Sí, però les plataformes contra tot aquests, contra les eòliques... Mm. Bueno, encara tenen molta força aquí a Catalunya.
Sí. Per això ho dic.
Has de mirar quan es tramita el decret de renovables al govern l'oposició que té i quins partits canalitzen aquest tipus d'oposició.
I què estan fent les empreses, que és unir projectes per llavors anar-los a tramitar a Madrid.
I tant. O a l'Aragó.
Perquè com que superen els quilowatts, ja, això ja no és de la comunitat autònoma, és estatal, llavors te'n vas a l'Estat i dius, mira, jo vull fer tota aquesta... I et diran que sí, i llavors vindrà aquí i ens l'haurem de menjar.
I després hi ha gent que es queixa que marxa.
L'acabem comprant a l'Aragó.
Correcte.
Sí.
I aquí no ens agrada veure molins de vent.
Mira, a vegades, ara estàvem parlant d'això i estava intentant fer memòria i ara ho he buscat perquè no recordava el nom. Castellar de la Ribera està a 10 minuts, un quart d'hora de cotxe de Solsona. Ara fa 10 anys a Solsona va tancar l'empresa més important que hi havia al Solsonès. La més important que hi havia a tota la comarca del Solsonès. Donava feina, em sembla que era 300 o 400 persones. Era una empresa que es deia Tradema i que es dedicava a la fusta.
Sí, sí.
Ja està. Feien 10 anys, va tancar una empresa dedicada a la fusta i al municipi a 10 minuts de Solsona el bosc ha passat del 30% al 70%. Ja està. Fem una pausa per la publicitat, va.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, tot això que estem comentant avui aquí al programa a propòsit d'aquests incendis que malauradament estan castigant el territori, que ens preocupen i ens han ocupat bona part del programa, i evidentment si pot entrar qualsevol altra persona, estem esperant també que algú de bombers s'hi pugui posar per acabar d'actualitzar quina és la situació ara mateix. Em consta que l'alcalde de Corbera d'Ebre està també reunit amb el Procicat, que hi ha reunió també a aquesta hora, i per tant al llarg del matí segur que n'anirem tenint de novetats. Tot això ha acabat coincidint també amb una nova sacsejada per l'economia, per la catalana, l'espanyola, l'europea i la mundial. N'hem parlat amb el professor Niño Becerra ara ja fa pràcticament una hora, una miqueta més d'una hora. La Reserva Federal dels Estats Units ha decidit pujar els tipus d'interès a 0,75 punts, que per ser els Estats Units i ser la Fed és molt. De fet, feia 28 anys que no feia una pujada d'aquestes característiques. Ahir el Banc Central Europeu es va haver de reunir d'urgència, farem servir la paraula planera, perquè es van acollonir, veient el que estava passant amb Grècia, Portugal, Espanya i Itàlia, perquè la prima de risc s'estava disparant, i bàsicament ningú confiava ahir, veurem que vas aquestes properes hores, en què el deute d'aquests països no entrés una altra vegada en una crisi que, tal com està la situació des del punt de vista de la inflació, seria dramàtica. I a tot això és 16 de juny, i per tant, en principi, en uns 15 dies, el BCE també hauria de pujar els tipus aquí.
Sí, aquí hi ha una cosa que...
No està mal, la situació, diguem-ne. No està malament,
El context és complicadíssim i porta ahir que anàvem sentint una altra vegada prima de risc Banc Central Europeu, o et venien aquells...
Era un déjà-vu. Sí.
En què semblava que rescatarien Espanya, que aquí hi hauria problemes...
Els Romes de Negre.
Els Romes de Negre, el Mario Draghi, que ara és primer ministre d'Itàlia, que en aquell moment era el president del Banc Central Europeu. Hi ha una cosa que també s'ha d'explicar, que és que la prima de risc normalment acostuma a ser un concepte molt abstracte, però en el fons acaba tenint un impacte directe en la vida de la gent, en la mesura que els governs, per finançar-se, acaben pagant més diners pels interessos del deute.
I per tant, és que ras i català és ets de fiar o no ho ets.
No ho ets. I sempre són els mateixos.
I sempre estem a la llista.
Quan passa un negoci que no és de fiar, és així. Dius, hosti, que me'n vaig al del costat.
Clar, doncs ja està. I sempre són els mateixos, perquè sempre si tu agafes els països que deies tu ara, Pol, a Grècia, Portugal, Espanya i Itàlia, són els mateixos que amb la crisi del deute de principis de la dècada passada són els que ho van passar pitjor. Recordem que Grècia va ser el laboratori gran de les retallades pressupostàries i d'una sèrie de receptes que, vist en perspectiva, potser no van acabar de funcionar. I és veritat que moltes vegades l'economia diu el tòpic que és un estat d'ànim, i és bastant així. L'únic que, com que també sortim d'una pandèmia, la gent té ganes de sortir, la gent té ganes de gastar, té ganes de consumir, de fer coses que no ha pogut fer durant aquests anys, segurament aquest estat mental de por envers el que vindrà es dissipa una mica. És veritat que estem davant d'una tempesta perfecta que fa una mica de por, perquè el que no pot ser és que tu, en menys d'un any, hagis passat de pagar 50-60 euros per omplir el dipòsit de gasolina i ara en paguis 100-120. No pot ser que la factura del gas hagi més que duplicat, que estiguem veient també que això... M'emprenya una mica que els beneficis de les elèctriques i les companyies energètiques si es vagin duplicant i duplicant any rere any i el govern no intervingui per treure'n uns beneficis extra que potser anirien bastant bé a l'hora de compensar segons quins costos per la cistella de la compra que van pujant, i realment tot plegat fa una mica de tremolor de cames.
I ara pujaran les hipoteques.
Exacte. I tenint en compte que els lloguers estan com estan, ja només faltava això.
Sí. Escolta'm, deixa'm un segon, Carles. Falta un minut per arribar al punt de les 10 del matí. Em sembla que podem saludar a aquesta hora la Pilar Morant, que és portaveu dels bombers. Senyora Morant, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, si li sembla, repassem ràpidament tots tres incendis que tenim actius ara mateix a casa nostra. Entenc que els mitjans aeris a aquesta hora s'han pogut ja posar en marxa en el 100% de l'operativa en els tres incendis?
En principi, sí. Nosaltres hem comptat tots els mitjans aeris. De tota manera, sempre han de fer com una roda, perquè han de descansar, o quan s'ha en l'aire un, doncs també té unes certes hores de vol, però les dades que havíem actualitzat són les vàlides. En principi, l'incendi que més preocupa, que és el de la Noguera, al municipi d'Artesa de Segre, en aquest incendi hem activat fins a 8 dotacions aèries. entre també comptant els dos hidroavions cedits, són dos avionetes més quatre helicòpters més aquests dos hidroavions. L'altre incendi, que és el del Solsonès, també té mitjans aèries activats, en aquest cas sis. Ja per acabar, l'incendi de Corbera, per exemple, aquest té un mitjà aeri, perquè aquest incendi no està controlat, perquè hem de recordar que tots tres incendis estan actius, però sí que el que menys es fa preocupar és el de Corbera.
I el de Corbera, diguem-ne, el perímetre sembla que estaria més o menys acotat?
Sí, no parlàvem de parcialment el perímetre bastant acotat, però nosaltres de moment encara estem en les fases actius tots tres.
Actius tots tres.
Però el que menys fa patir, per entendre's d'alguna manera.
En canvi, el que més preocupa, ja per l'extensió cremada i per l'abast que podria tenir,